Són les 9 d'un dilluns que ha començat amb les protestes a les portes dels hospitals avui que s'inicia una nova etapa de la vaga de metges a la salut pública. Denuncien el bloqueig de l'Estatut Marc negociat amb el Ministeri de Sanitat des de l'Hospital de Son Espases. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia. Aquí a les portes d'hospitalització han pogut copsar fa uns minuts aquesta indignació. Estan empipats els metges perquè també acusen un cansament ja acumulat barrejat amb la decepció. Aquest és un dels moments.
Esto no se para. Esto no se para.
Hem de pensar que ja acumulen a les esquenes molts dies d'aturades sense que vagin avançats significatius. De fet, les negociacions amb la ministra Mònica García estan totalment empantanades. Els metges carreguen contra la seva proposta perquè diuen empitjora encara més la situació laboral i no soluciona la sobrecàrrega assistencial. Exigeixen, de fer limitacions a les guàrdies i la jubilació anticipada voluntària. Escolta'm, Miquel Ferrà, metge anestesista.
35 hores setmanals, que tindrà tot el personal sanitari menys els metges, que han de seguir fent 45 hores setmanals. En segon lloc, que mos computin les hores de guàrdia com a temps treballat, en la qual mos podrien jubilar uns 3 anys, que és el que nosaltres estem de guàrdia a l'hospital.
Estau atents avui al servei mínims, les àrees crítiques com oncologia, també radioteràpia, urgències en general, considerades importants, tenen avui garantit el 100% de seguiment.
Gràcies, Caterina. I el Partit Popular guanya les eleccions a Andalusia, però queda 2 escons per davall de la majoria absoluta. La formació de Juanma Moreno Bonilla ha obtingut 53 escons.
No hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
El Partit Socialista per 2 escons, perd 2 escons i obté els pitjors resultats de la història d'Andalusia. La candidata María Jesús Montero diu que pren nota del descontentament dels ciutadans.
No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar.
I Vox, com a tercera força, ja ha dit que si depèn d'ells forma govern, s'haurà d'implementar la seva idea de prioritat nacional.
Unes eleccions que es tornen a llegir en clau estatal. El politòleg i professor de la Universitat Carles III de Madrid, Pedro Riera, insisteix que no és un mirall perfecte. En una entrevista a l'Informatiu Matí, ha advertit que s'ha de tenir en compte l'anomenat vot dual.
Gent que segurament a les eleccions autonòmiques confia en altres formacions polítiques, ja sigui a l'esquerra del PSOE, com a l'Andalusia, o fins i tot voten centrista moderat, que vota a Juanma Moreno, al Partit Popular, a les eleccions autonòmiques, però a les eleccions generals torna a votar el PSOE.
I en els esports, el Reial Mallorca va perdre contra el Llevant i necessita un miracle per continuar la primera divisió. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell va caure per 2-0 al Ciutat de València, desaprofitant un altre final per la permanència en un partit decebedor des de Martín de Michelis. Carlos Espí va fer el primer al minut 32 gràcies a un error de David López i el 87, Kevin Arriaga de Corna, va sentenciar l'enfrontament. L'equip no va estar a l'altura de l'exigència de la cita i el Mallorca ara és penúltim a la classificació en 39 punts. Escoltam el seu entrenador, Martín de Michelis.
Creo que está de más decirlo y es difícil de poner un análisis en público porque hiere, porque duele, porque hace mal. Lo primero que quiero decir es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca. Hoy vino muchísima gente a apoyarnos, cometimos errores. Poco más hay para decir que agradecer y disculparse.
Per a no descendir, a la darrera jornada el Mallorca necessita guanyar l'Oviedo, que l'Osasuna i l'Elx perdin i que el Llevant puntuï.
Són ara les 9 i 4 minuts. Se comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam setmana, començam dilluns amb 17 graus de temperatura. Ha estat un cap de setmana justament marcat per les baixes temperatures, una mica més fred per aquesta època de l'any, però la situació canviarà a partir de dijous amb un ambient més estiuenc i fins i tot, diuen, possibilitat de viure qualque nit tropical. Començam, com deien, jornada i ho fem amb el focus a les eleccions andaluses. El Partit Popular va guanyar, tot i que va quedar 2 escons per davall de la majoria absoluta. Dependrà d'aquesta manera d'altres partits, com Vox, per poder continuar governant. Aquest darrer se situa com la tercera força i ja ha manifestat la seva voluntat d'implementar el concepte de prioritat nacional a l'hora de governar en conjunt. El Partit Socialista, per altra banda, se situa com la segona força, perd 2 escons i queda amb 28. Avui abordarem a la nostra tertúlia política les diferents valoracions del resultat electoral andalús i farem un anàlisi amb els diferents representants parlamentaris dels resultats aconseguits ahir. L'actualitat ens du també a parlar de la situació del Mallorca. Males notícies perquè l'equip s'acosta, Joana, al descens a segona divisió.
Així és, Marta, bon dia. Va perdre el Mallorca per 2-0 contra el Llevant i hora baixa i necessita, podríem dir, d'ajuda divina, mai més ben dit, per continuar a primera divisió. Si no passa o si no ocorre un miracle, a la darrera jornada baixaran de categoria després d'una temporada molt complicada, molt ajustada, amb el pitjor final possible. No varen estar a l'alçada, a l'altura, i el resultat ahir va ser d'aquesta dolorosa derrota contra el Llevant. Només queda una setmana perquè tot acabi i la situació, podríem dir, que es critica per al Reial Mallorca. Després ho analitzarem amb els nostres companys d'esports.
En crònica de successos, pendents també de l'estat de salut de les 3 dones ferides en el despreniment d'una cornisa d'un immoble a Ciutadella. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Els fets varen ocórrer ahir a la plaça Nova de Ciutadella, quan va caure una part de la cornisa damunt 2 taules que tenien el bar del costat, on hi havia 4 persones assegudes. L'Ajuntament confirma que no s'han trobat anomalies a l'interior d'aquesta casa privada convertida en botiga de roba i de moment tampoc han transcendit detalls sobre si havia passat la inspecció tècnica d'edificis. Les ferides eren turistes que visitaven l'illa, en concret 2 dones gregues de 37 i 38 anys i una dona irlandesa de 65. Varen ser traslladades a la clínica Juanera.
De nou ens trobam davant una setmana de vaga de metges, la quarta davant, de nou, el mateix tema, el mateix concepte per reivindicar la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat.
Sí, Marta, perquè no s'arriba a cap acord i per aquesta raó continuen les concentracions i les aturades per part dels metges. Salut ja ha establit els serveis mínims. A urgències la cobertura serà del 100%, mentre que en els centres de salut la cobertura serà d'un metge i un pediatre durant el dematí. Igual que les jornades anteriors, es preveu que es posposin centenars de cites, proves diagnòstiques i també cirurgies programades.
I un apunt, a partir d'avui es podrà fer servir el Bizum per poder pagar a qualsevol comerç. Fins ara només s'emprava per enviar doblers entre particulars, també per fer compres en línia, i ara que el servei arribarà progressivament a comerços, a restaurants, farmàcies i taxis. 9:09 quasi, 9:08 avui. Frase del dia, per on reflexionant?
I de la frase d'avui és del filòsof, matemàtic i escriptor britànic Bertrand Russell. El Premi Nobel avui faria els anys, i per això han triat una frase que va dir un dia, que deia que allò més difícil d'aprendre a la vida no és quin pont s'ha de travessar, sinó quin pont s'ha de cremar.
Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será
què parla tothom avui?
I d'avui,
a banda del Mallorca, clar.
T'anava a dir, avui de molt de temes, estimada. Les eleccions andaluses, el Mallorca, la victòria de Bulgària, Eurovisió. Però també parlam d'una entrevista que ha fet el fill de Sabino Fernández Campo, ex cap de la Casa Reial, en què conta que els reis emèrits varen anar a teràpia de parella.
Se nos rompió el amor. Hay de tantos saldos. De tanto abrazo loco, sin medida.
Les relacions, el rei emèrit Joan Carles I i la reina Sofia torna a ocupar titulars. Segons una entrevista de Maria Eugenia Yagüe, Luis Fernández i Fernández Vega a la otra crònica del Mundo, el fill de Sabino Fernández Campo, ets cap de la casa reial del rei, per això reial, la casa, diu que la parella del rei Joan Carles i dona Sofia hauria recorregut a teràpia matrimonial als anys 90 per intentar salvar ja una relació molt deteriorada. La informació recupera diversos testimonis i documentals sobre la vida privada dels reis, marcada durant dècades per les infidelitats atribuïdes al rei Joan Carles I i per una convivència cada cop més distant. De fet, algunes fonts asseguren que feien vides separades des de feia molt d'anys quan varen anar a teràpia, tot i mantenir la imatge institucional de família unida. La teràpia de parella hauria estat un darrer intent per reconduir la relació, però no va funcionar. Spoiler, ja ho sabíem. Tot i això, mai no es varen divorciar. Segons diferents experts i persones del seu entorn, la reina Sofia sempre va prioritzar el seu paper institucional i l'estabilitat de la corona per sobre de la seva situació personal. Sabino va ser l'encarregat de cercar terapeuta per l'infanta Elena en una etapa rebel de la filla del rei, contra el seu fill en aquesta entrevista. I com que va anar bé, l'excap de la Casa Reial va pensar que també funcionaria amb els monarques, amb els reis emèrit. Ell mateix va ser l'encarregat de concertar les cites i assegurar-se que ningú no senta més. Aquesta aposta, però, segons també explica el seu fill, li va costar el càrrec, perquè es van aprofitar unes fotos que feren a son pare a la consulta del psiquiatre per fer veure que necessitava tractament i així poder engegar-lo de la prefectura de l'Estat. Tot un serial que ara ha tornat a les primeres planes dels diaris gràcies a aquesta entrevista d'un fill parlant bé d'un pare que jo crec que ha intentat, anys després, donar-li el lloc que ell creia que Sabina Fernández Campo mereixia en la història. No sé com valorau tot això, és a dir, que en Sabino dugués a teràpia l'infanta Elena, que després hi dugués els reis, que l'engegassin per unes fotos i que els reis emèrits anessin a teràpia. Jo no me'ls imagino seguts. Una a cada costat d'un sofà, Sofi, què ha passat? A mi és que m'acosta aquesta imatge, m'acosta albirar-la.
Sobretot el fet d'anar a consulta, no? Perquè també te pots plantejar que fos el professional el que se trasllada, no? De quina manera se desenvoluparia aquesta consulta? Són moltíssimes preguntes. Coincidirien amb altres parelles en aquesta possible consulta de teràpia de parella?
Pot ser que qualque dia anassin i qualque dia anassin el terapeuta anàs a Sarsuela, però clar, també fer veure entrar un terapeuta a Sarsuela i fer una foto, que ara està complicat de justificar.
Bé, jo crec que és un bon serial, ni els millors guionistes haguessin aconseguit.
Clar, que estem esperant un de Crown a l'Espanyola.
Exacte, estem esperant un de Crown a l'Espanyola, exacte. No sé quin títol li posaríem, però sí, seria una bona idea. Clar, jo d'entrada penso que són humans i si volien com a mínim intentar-ho,
bé, per què no?
Per què no? Però tenc claríssim, i més passadat a l'època en què hi van anar, que dius en els anys 90, que no van anar a teràpia a la Susana Iborra, perquè si haguessin anat, per ventura, sí, haguessin arribat a aclarir o
tu creus que arreglar una mica. Que la reina Sofia, en un moment determinat, quan no se parlaven, deien, ella devia posar en el compact disc tenemos que hablar de presuntos quan el rei entrava. Tenemos que hablar i per enviar com a missatge subliminal.
O imagina't que se dirigissin a el terapeuta per parlar amb l'altre. Digue-li a en Juan Carlos que avui estic enfadada perquè no m'ha fet això i allò d'això.
I creus que tots dos estaven a favor? O un tal vegada era més reticent? Perquè jo veig més oberta la reina
segurament,
i tal vegada ell va anar arrossegat. No?
Totalment.
Sí, jo també tinc aquest concepte, no sé per què.
Hauríem de consultar-ho en Susana Iborra, però jo crec que també hi ha un moment per poder anar a teràpia de parella, quan encara hi ha no sé,
esperança.
Encara queden dos mobles, una estora i un quintarano per salvar
en aquesta
relació. Però quan ja hi vas, quan tot et ses naus
però, Xisco,
estan cremades...
Però, Xisco, en els anys 90 encara tindrien alguna esperança de poder reconstruir el seu matrimoni, dic jo, ja fa molts anys.
No sé, crec que no ets horari, però hi ha un llibre meravellós d'Ana Pilar Eire, on explica com varen començar tots els problemes matrimonials
i els fills eren petitíssims.
I els fills ja eren, els anys 90, ja ho havien viscut tot.
En tot cas, serà un dels temes de debat, entre molts altres, en la bona companyia d'Ivan López dels Comandaments Tècnics, que té Jaume, Anas Barnussú, Alejandro Rubió i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem la setmana.
Llega, aunque tú no quieras.
dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i quart en punt, comença la nostra tertúlia. Avui, ja sabeu, és dilluns, la tertúlia política amb els diferents representants parlamentaris. En ordre de representació al Parlament, aquí als estudis de Palma, tenim Lluc Fornes, diputada del grup parlamentari popular. Bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Ens acompanya Mercedes Garrido, diputada del grup parlamentari socialista. Bon dia, senyora Garrido.
Molt bon dia.
Excusam la presència de Vox, que no ha pogut venir en aquesta tertúlia, i saludam el senyor Lluís Apesteguía, del grup parlamentari Més per Mallorca. Bon dia, senyor Apesteguía.
Bon dia.
Ens escolta també José María García, diputat del grup parlamentari Mix per Unides Podem. Bon dia, senyor García. Ara tot d'una recuperarem la connexió, si és tan amable. Bon dia, senyor García, crec que el podem escoltar. Bon dia. Tot d'una intentarem solucionar l'àudio amb el portaveu, en aquest cas, perquè tenim algun petit problema. Si ara ens confirmen que ens escolta. Bon dia, senyor García, ara sí.
Sí, bon dia, buenos días.
Igualment per vostè. Repàs a l'actualitat. Com no pot ser d'una altra manera, avui parlam de les eleccions a Andalusia. El resultat és aquest. El Partit Popular va guanyar les eleccions, 53 escons, però depèn d'altres partits com Vox per poder continuar governant. Ja ha dit aquest segon que necessitarà del seu suport i que prioritzarà la coneguda com a prioritat nacional a l'hora de poder governar en conjunt. Queda dos escons per davall de la majoria absoluta respecte al Partit Popular i el Partit Socialista. És la segona força, però en aquest cas ha perdut dos escons i queda amb 28. Volem començar aquesta tertúlia fent la valoració dels resultats aconseguits ahir i fent anàlisi també d'aquests resultats, començant per la senyora Fornes.
Moltes gràcies, Marta. Pues Andalusia ha tingut molt clar qui votar, ha tingut molt clar que vol seguir apostant per aquest projecte moderat d'en Juanma Moreno, d'aquest projecte del Partit Popular que està guanyant totes les eleccions a les que ens estem presentant, i fora cap dubte crec que és un resultat positiu. Sí que hem de reconèixer que ens hagués agradat poder seguir en la nostra majoria absoluta per poder seguir duent a terme el nostre projecte de principi a fi, que és el projecte que nosaltres defensem, les mesures que nosaltres defensem per poder seguir avançant com ha avançat aquests darrers anys el Partit Popular i tot Andalusia. I la veritat és que és verdaderament alarmant els resultats del Partit Socialista, que ja molt més enfora de recuperar el que antigament va ser un feudo socialista, el senyor Sánchez ha enviat una extensió seva, que era la seva primera vicepresidenta, la que ella mateixa se va definir com la dona més poderosa de tota la democràcia, i ha seguit enfonsant en el Partit Socialista a casa seva, on havien governat quasi 40 anys, on no són capaços de recuperar terreno. I clar que tot això s'ha de fer una lectura en clau nacional. Els espanyols no li estan deixant de dir que se'n vagi, que convoqui eleccions, que ningú confia en ell. De fet, de les quatre darreres eleccions que han tingut, l'únic lloc on el Partit Socialista ha pogut millorar una micona, de forma molt poc rellevant, però millorar els seus resultats, és on el senyor Sánchez no va poder col·locar un dels seus. Per tant, ja és hora de fer una lectura nacional. Nosaltres estem molt satisfets. I la veritat, també és un poc preocupant la lectura que han fet segons quins dirigents socialistes sobre aquestes eleccions, que diuen que estan orgullosos d'haver llevat la majoria absoluta en el PP. Per tant, estan orgullosos que el PP hagi de ficar mesures molt més de dretes, molt més extremes, per als andalusos. Per tant, el votant d'Esquerra hauria de fer un bon pensament de si volen una majoria moderada de centre-dreta del PP o si volen mesures molt més de dretes, molt més extremistes amb vots.
Quina lectura fa el Partit Socialista, senyora Garrido?
Bé, ara començaré contestant això darrer. El votant d'Esquerra volen govern d'esquerres. Bueno, no volen això. Governs moderats de dretes.
Això, el que han dit els dirigents, que estan molt orgullosos
Fornàs,
de no
jo
tenir...
Jo no l'he interrompida en cap moment, per favor. Si me deixes xerrar, sí, sí. La cosa n'hi ha...
Primera ronda de valoracions sí, i després, si volen, podem fer debat.
Els votants d'esquerres volen governs d'esquerres. Jo crec que han de començar primer fent una reflexió profunda en quant a com han anat aquest resultat, perquè el que mos diuen aquests resultats és que l'esquerra comença a retallar terreny a Andalusia. passant d'una majoria absoluta del Partit Popular amb una força important de vots que no, era, que no condicionava perquè el Partit Popular tenia majoria absoluta, a que tota la major participació que hi ha hagut en la jornada electoral d'ahir ha anat directament en el vot de l'esquerra, en aquest cas, a Adelante Andalucía, que és una força d'esquerres i una força nacionalista. Per això també jo crec que a dins la nostra comunitat autònoma això també ens ha de donar que reflexionar. El Partit Popular, jo no sé de què se sent orgullós. Perquè aquesta... Com ha dit la senyora Formàs? Aquest projecte moderat, que bueno, de moderat deu tenir les formes, però el contingut en quant al govern que ha tingut el senyor Moreno Bonilla a Andalucía, de moderat, no ha tingut absolutament res, sinó que li diguin a les dones amb càncer de mama, veurement si era moderat o no, el seu govern. Per tant, que aquest projecte moderat evapora, lo que farà serà directament evaporar-se. Per què? Perquè el que fa el Partit Popular i el que ha fet des que està governant i el que ha fet el senyor Feijóo amb aquest rosari d'eleccions que han tingut enguany ha estat directament tirar-se en mans de vots, tirar-se en mans de l'extrema dreta. I això no és una bona notícia per al nostre país. Però no és que el Partit Popular ho faci perquè se veu obligat a fer-ho. No. El Partit Popular ho fa perquè li dona la gana. I l'exemple el tenim aquí a Balears. El Partit Popular se tira en man de vots perquè li dona la gana tirar-se en man de vots. Jo crec que l'esquerra ha estat, sobretot aquestes darreres setmanes, ha estat responsable donant suport a mesures del govern de Amarga Provenç. I què mos trobaran demà, quan anem a votar a la comissió d'Hisenda, el projecte de llei que s'està tramitant? Mos trobarem en què el Partit Popular cedeix davant vots en quant a violència masclista, deixen de parlar de violència masclista i de violència de gènere per parlar de violència contra les dones, no és el mateix, les paraules són importants. Demà veurem que el racisme torna a guanyar una altra vegada, perquè el Partit Popular se torna a tirar en man de vots per permetre que se li llevin les ajudes primerenques en els nens de menys de 6 anys, que és un fisioterapeuta, és un fisioterapeuta, és un psicòleg, és un logopeda, per ajudar-los en coses que després no podran recuperar mai, només perquè son pare i sa mare no tenen papers. El que mos trobaran serà que a partir de demà, allà on únicament podria haver a les reserves estratègiques de sòl, que únicament hi podria haver un 30% d'habitatge lliure, passarem a tenir un 50% d'habitatge lliure perquè se tornen tirant mans de vots i d'especuladors, i això ho fa el Partit Popular perquè li dona la gana. Per tant, que ningú mos parli de moderació, que ningú mos parli de que el Partit Popular se veu obligat a tirar-se en man de vots. El Partit Popular està en man de vots perquè li dona la gana, perquè se sent còmode i perquè en el final és així com és el Partit Popular. Mos donant compte que és un partit que no creu en el canvi climàtic, que és un partit que discrimina, que és un partit racista. Això és el que tindrem d'aquí un any aquí a Balears si no anem en vermell.
Quina lectura fa dels resultats del senyor Besteguia?
Jo m'ha fet molt de gràcia la valoració de la senyora Fornes. He de dir que, o sigui, el PP ha de pactar amb vots perquè si en vota ses esquerres. Home, el PP pactarà amb vots si li dona la realíssima gana de pactar amb vots, com fa per tot. És a dir, vots, el PP té la vocació de pactar amb Vox quan no obté la majoria absoluta. I quan analitzem unes eleccions, hem d'analitzar quines eren, no només els resultats, evidentment, ha guanyat el Partit Popular les eleccions d'Andalusia, això és incontestable, però quines eren les perspectives de cadascun dels partits. I el Partit Popular venia d'una majoria absoluta de 58 diputats i no només no ha revalidat la majoria absoluta, sinó que ha baixat en els 53 diputats. Per tant, no ha complert en les seves pròpies expectatives. I això la boca a un escenari de dir farà com per tot allà on el PP pot pactar amb vots i ell pactarà, contradiguent allò que ha dit en Moreno Bonilla durant tota la campanya,
El lío, tot era un lío.
Perquè els extremistes, la dreta dolenta, el lío... ara veurem a veure si se mantenen amb aquesta tesitura i defensen els principis malgrat la dificultat que això els hi pugui donar. I fins i tot són capaços d'entendre-se amb aquells que són diferents. No entendran ni la més mínima voluntat d'entendre-se amb els que són diferents. Pactarà, i ja ho dèiem, amb aquells amb els que pacten per tot. I aquest és el resultat de la dreta. Qui votava ahir a Andalusia? Jo vaig veure les rodes de premsa després de conèixer els resultats electorals. Els que votaven, els que feien una festa, eren els de Vox. I no perquè haguessin tret un molt bon resultat, de fet, el resultat de Vox eren bastant mediocres comparats amb les d'altres comunitats autònomes. Era perquè havien aconseguit condicionar les majories d'Andalusia perquè el Partit Popular ha decidit jugar en aquest joc allà on pot. I aquest és el projecte de Feijó. També devia votar la senyora Ayuso. La senyora Ayuso també devia pegar vots grossos i avançar de mig en Moreno Bonilla, que en aquestes pugnes internes que tenen armades li molestava una mica. Per tant, el projecte de tirar el Partit Popular cap a la dreta, que és on està instal·lat, i en la votació de demà, això coincideix amb la senyora Garrigues, que pels seus fets els coneixereu. Què votarà el PP de les Illes Balears demà? Quina diferència hi ha amb un govern de coalició de PP-Vox en el que tindran demà a les votacions en la llei de projectes estratègics?
Cap.
No hi ha cap tipus de diferència. Per tant, costa de creure aquesta mantra de la dreta moderada. I després jo crec que dins l'esquerra ha de bona reflexió, perquè els resultats d'ahir, malgrat que és vera que l'esquerra va recuperar una mica de terreny, bàsicament gràcies als bons resultats d'Adelante Andalucía, que la veritat és que varen sobrepassar les millors expectatives, i jo crec que l'esquerra sobiranista se n'ha de tornar, no?, a alegrar d'haver aconseguit un bon resultat, perquè és una tònica que se repeteix per tot, però això no basta, i crec que ha d'haver una reflexió també a nivell estatal per part no només dels partits socialistes, sinó dels partits que conformen el govern de l'Estat. I jo crec que hi ha d'haver una reflexió dels peatges que s'estan pagant a totes les eleccions, no només autonòmiques, sinó en el seu moment ja se van pagar també a les municipals. I, per tant, també s'ha de saber llegir aquest missatge. Però, insistes, jo crec que ahir, sincerament, no va guanyar, o no feia cara de ser molt vencedor el senyor Moreno Bonilla, perquè no va aconseguir allò que volien aquestes eleccions.
Senyor García, al seu torn, recordem oients i espectadors que la primera pregunta que plantejàvem als diferents representants parlamentaris és quina lectura fan del resultat de les eleccions a Andalusia. L'escoltam.
Sí, bueno, lo primero, que todos estábamos sorprendidos porque había subido la participación en Andalucía bastante, y eso, ¿no?, pues nos han visto los resultados, ¿no? Los resultados ha sido que ha subido la izquierda a través de los de cuatro veces más votos, o sea, más escaños de Adelante Andalucía, que el Partido Popular ha ganado las elecciones y habrá que darle la enhorabuena, pero que no ha conseguido la mayoría absoluta y ha bajado bastante. Y ese es el resultado que tiene estas elecciones. Y yo creo que aquí pues se han visto dos cosas. Una, la política de privatizaciones de los servicios públicos, la sanidad y la educación, y los problemas que ha tenido la sanidad, sobre todo con las mujeres con cáncer de pecho, que creo que eso obligatoriamente tiene que pasarle factura a un gobierno que se ha dedicado a recortar en servicios, ¿no? Y yo creo que esto, y unido al concepto de prioridad nacional por parte de la ultraderecha, esto lo tiene que dejar claro el Partido Popular. Aquí, por ejemplo, en Baleares, que parece que Marga Proens sigue la misma dinámica que ha seguido el Partido Popular en Andalucía, es decir, ayudarse de la ultraderecha para seguir en la senda de la privatización de los servicios públicos, por un lado, y por otro lado, yo creo que Marga Proens debe dejar claro qué piensa sobre la prioridad nacional, ¿no? Porque no valen solamente declaraciones en prensa, sino que además debería dejarlo claro en el Parlament, qué es lo que va a hacer. Porque claro, una vez que Vox, parece que todos los pactos que se toman por parte del Partido Popular y de la ultraderecha aquí en Illes Balears van dirigidos a también a potenciar esa prioridad nacional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debería dejar claro el Partido Popular, y también debería saber que en el caso de que siga con las privatizaciones, el resultado puede ser como le ha ocurrido al Partido Popular andaluz, es decir, perder votos y perder la mayoría absoluta en aquel caso que la tiene. Y en segundo lugar, tiene que dejar claro que es la prioridad nacional para el Partido Popular, más que nada porque la gente, si tiene que optar, opta por los inventores de semejante barbaridad, y parece ser que le dan más votos a Vox, a la ultraderecha, que al Partido Popular. Entonces, bueno, pues yo creo que estas dos cosas y el aumento del voto, que se ha ido directamente hacia la izquierda, el aumento del porcentaje de personas, o el número de personas que han ido a votar, que se ha ido directamente hacia la izquierda, pues ponen la situación muy, muy complicada. De todas maneras, Yo creo que es una buena noticia eso, que el Partido Popular haya bajado en votos y que haya subido la izquierda, y bueno, yo creo que también habría que reflexionar, porque entendemos que no se puede hacer una traslación entre las elecciones andaluzas y las elecciones que se puedan dar a nivel general de todo el Estado, ¿no? La situación es diferente y los partidos que se presenten a las elecciones también van a ser diferentes. Por nuestra parte, bueno, pues nuestro partido por Andalucía la coalición ha mantenido los cinco escaños, mantiene el grupo propio, que eso es importante para nosotros, y nos hubiera gustado tener más respaldo por parte de la población. Pero bueno, nosotros también veníamos de una situación complicada en el último momento, con Maillo poniéndose como candidato para continuar en la senda de su vida, y bueno, pues yo creo que el resultado para nosotros no es malo.
Fem una segona ronda de valoracions, aquesta més ràpida, intervencions més curtes d'un minut, se poden respondre amb els seus companys de taula, començant per la senyora Fornas, responent les preguntes, que bàsicament, i resumint-les de forma molt ràpida, seria com seria aquest vincle amb Vox, i apuntant també aquesta darrera qüestió, si el resultat andalús condiciona d'alguna manera el possible futur resultat que tinguem aquí a les eleccions autonòmiques.
Hombre, jo no sé exactament quines seran les conseqüències, ja que no estic dins l'equip del president d'Andalusia, però sí que m'agradaria contestar a la senyora Garrido, que mos ha dit que no saben de què mos han de sentir orgullosos. Quan han guanyat unes eleccions, no unes, sinó les quatre darreres, quan mos han quedat rossant la majoria absoluta, quan han guanyat més de 140.000 vots respecte a les passades eleccions, no saben de què sentir-nos orgullosos. Andalusia ha dit sí en el Partit Popular, mentre a vostès tothom els hi diu que no, a nosaltres mos diuen sí i estem molt orgullosos. Jo sí que esperava un poc més d'autocrítica al Partit Socialista després d'aquestes eleccions, perquè el que va ser escor electoral del Partit Socialista, el senyor Sánchez l'està convertint en la seva tomba, i esperava que ja després de quatre eleccions diguessin, escolta, sí, mos estem equivocant i no anem per bon camí, però no és el que podem esperar d'ells. Podem esperar un TikTok, potser sabent de quin tipus d'encens en suma mentre llegeix un llibre, però no podem esperar cap tipus d'autocrítica, i ja està bé de mentides, perquè ja han vist que els andalusos no s'han cregut les seves mentides sobre els cribats, perquè han tornat a confiar en qui de veres ho va fer i no qui va posar en marxa el protocol, que va ser la senyora Montero.
Senyora Garrido,
han confiat tant en la persona que va posar en marxa els cribats de càncer de mama, que ha perdut la majoria absoluta. Aquesta ha estat la confiança. El Partit Socialista ha tingut mals resultats d'Andalusia, i no ho deim, jo no pos cap panyo ganyelte. El Partit Socialista ha tingut mals resultats, però el Partit Popular ha tingut mal resultat a Andalusia. Els va tenir Extremadura.
140.000 vots més?
Senyora Fornés, per favor. Fornés. Els ha tingut Andalusia, els va tenir Extremadura, els va tenir Aragó, els va tenir a Castella i Lleó. Perquè el que ha fet el Partit Popular és, eleccions rere eleccions, posar el país en mans de l'extrema dreta. I això és una molt mala notícia pels ciutadans d'aquest país. Mos posam en mans del discurs d'odi, mos posam en mans de la discriminació, mos posam en mans del racisme. Això és el futur que li esperen al nostre país, a no ser que qualcú faci un pensament i una reflexió, i qui ha de reflexionar de veres, i de veres ha de posar els ciutadans en el centre i ha de pensar en ells, és el Partit Popular, que no ho fa.
Vostè no té cap responsabilitat?
Únicament,
és per facilitar un govern de minoria.
M'ha deixat xerrar, jo l'he deixat de xerrar.
Sí, però és que
bé, no m'ha deixat xerrar, perquè ja està
tot.
Bé d'interrompre.
I estem quan guanyant no les eleccions.
Quan no li agrada el que senten, interrompen a la gent, deixin xerrar.
Deixin
xerrar, per favor. Perquè els responsables de que aquest país caigui en mans de l'extrema dreta és el Partit Popular. El senyor Pestegui ja li ha dit clarament, veurem què fa el senyor Moreno Bonilla, que se va passar tota la campanya dient que seria un lío. Veurem quina responsabilitat té. Perquè la primera que va dir jo amb vots res, la presidenta d'Extremadura va caure. Per què? Perquè els interessa més governar, els interessa més aguantar la cadira que els interessa els dels ciutadans de la seva comunitat autònoma i d'aquest país. Això és el que farà el senyor Moreno Bonilla. No intentarà pactar sobre altres partits, no intentarà fer absolutament res més que esporar-se en mans una altra vegada de l'extrema dreta. I això, Si arriba el moment que esperem que no torni a arribar en aquesta comunitat autònoma d'aquí un any, serà el que farà la senyora Proens, posar-se en mans de l'extrema dreta més de lo que ja hi està, perquè això és el que tenim ara mateix. Vostès pensen en la seva cadira, vostès pensen en el seu interès, i no pensen per res en el interès dels ciutadans d'aquesta illa.
La senyora Garriga, això és el que tenim ara.
És que vostès només pensen en inestabilitat. Vostès no pensen que també tenen la responsabilitat.
Ara jo vull contestar també.
És que vostès només pensen en inestabilitat. Vostès saben que tenen la responsabilitat, que poden optar per una abstenció, per poder facilitar un govern en minoria del Partit Popular.
Senyora Fornàs,
que vostès no vos passa pas cap?
Senyora Fornàs, no, Esquerra, crec que en el darrer decret llei varen donar una mostra més que evident de quines estrenar a l'Esquerra. Qui el va votar a favor? El Partit Socialista. Qui el va votar en contra? Vots. L'Esquerra, quan és necessari ajudar en aquest país, l'ajuda. Qui no l'ajuda...
S'ho estan plantejant.
Qui no l'ajuda és el Partit... No, jo no m'estic... De veres.
Sí.
De veres. Vostè sap què està dient.
Sí,
vostè s'ha planteja demà.
Sí.
Vostè s'ha planteja que el seu grup demà voti en contra de tot el que han pactat en quant a atacar la nostra llengua? Vostè se planteja que el seu partit faci això? Ho farà demà. Tornarà enrere.
Jo és que crec que tenim valoració bastant
tornarà
distinta
enrere.
De sobre
no que tornarà enrere, demà. No. Demà veurem com el Partit Popular i Vots voten en contra de la nostra llengua, d'eliminar el català a la funció pública,
no,
d'eliminar el català a l'escola. Demà votaran això. Faran això vostès.
De fer demagogia,
no ho faran,
senyora Garriga.
Perquè pensen en la cadira d'en Amarga Proens en lloc de pensar en els ciutadans d'aquestes illes. Aquest és el resum.
Torn
no
per
fa,
el senyor
no fa falta dir moltes coses.
Endavant.
Me remates les paraules de la senyora Guardiola després de les eleccions d'Extremadura del 2023. No vull dur damunt la meva consciència ficar en el govern d'Extremadura a gent que està en contra de la violència masclista, a gent que està en contra dels drets de la població LGTB, a gent que està en contra dels immigrants. Es cap de un mes
sí.
Va rebre una telefonada del senyor Núñez Feijóo i li va dir: els teus principis m'importen absolutament gens.
Brava.
I fiques en aquesta gent perquè és el camí que jo vull seguir per arribar a la Moncloa. I això és el que ha fet el PP arreu. És a dir, que la senyora Guardiola va fer una compareixença dient que eren que vots eren un perill a la democràcia, i els abans que va ficant en el seu govern, senyora Forna, no me pot dir que no, perquè ho van veure tots en directe.
Presentar...
El major ridícul polític, fer una roda de premsa dient aquesta gent és impresentable i jo no vull dur damunt la meva consciència ficar-los un govern i al cap d'un mes convertir-los en el teu vicepresident i en consells del teu govern, és demostrar que els teus principis estan en banda. I això jo crec que és la qüestió que tal vegada en un escenari en què han desaparegut les majories absolutes, tots haurien de dir en qui estem disposats a pactar i en base a què estem disposats a pactar del nostre programa electoral. Perquè tots ens presentem amb un programa electoral i si no tenim majories absolutes hem de pactar amb altres partits polítics.
En tots, en el cas de PSOE. En tots els altres, perquè no tingut cap tipus de mirament de pactar amb Bildu i mos recriminau a nosaltres que pactem amb vots.
Clar que tot reclam, perquè Bildu a Balears de moment no se presenta. I en qui fa... En qui elimina la garantia de que els mestres i els professors, funcionaris de carrera, sàpiguen la nostra llengua, són vostres amb Vox. I no perquè ho duguin en el seu programa electoral, no ho duia el PP en el seu programa electoral. Ho fan perquè en Manuela Cañadas té aquesta dèria. I perquè per vostès això és més important. És a dir, les desclassificacions urbanístiques que volen fer vostès, que això sí, això, amb això venen a presó de casa, que vostès volen fer en els projectes estratègics, han de pagar un peatge. I és el peatge d'atacar el català, atacar la violència, les polítiques contra la violència masclista, atacar la... el territori, atacar a persones immigrants. Per tant, jo li demano... Ahir els resultats són el que han volgut els ciutadans d'Extremadura. Què vol el PP? D'Andalusia. Què vol el PP? El PP vol...
Dut seu programa electoral?
Vox. Però petaran Vox.
No, vostès ens ajudaran a poder dur a terme el nostre programa electoral? Vostès estan disposats a abstendre-se? Perquè jo crec que sí que se pot arribar a plantejar.
Se dirà vostè del vostre programa electoral per tant
senyora Fornes, sap quan
perquè això no ho plantegem mai, tampoc.
Sap quan varen pactar per exemple, mantenir la llei de memòria democràtica.
Un minoria?
La llei de memòria democràtica, vostès són acabats, van patar mantenir-la.
Vostès
van oblidar cap de 3 mesos, i van decidir...
No, menys
de 3 mesos. Que l'ho dit, que el compromís adquirit en l'esquerra. Per tant, vostè me demana a veure si nosaltres pactaríem amb el Partit Popular, que no té paraula. És a dir, que quan mos ha de mester perquè vots no només són uns irresponsables, sinó que són uns traïdors i que vostès els han pegat les punyalades que han pogut per l'esquena i les que veurem en l'any abans de les eleccions, vostès mos han vengut a cercar. Però després no han tingut cap mania en trair totes les paraules que havien...
Home, que me digui això, vostè, després del projecte de llei que hem aprovat nosaltres... amb vostès, la veritat és que fa que només compta una veritat.
Perquè
vol dir que el Partit Popular mai està dispost a pactar amb l'esquerra. El Partit Popular el que fa és pensar en el benestar dels ciutadans de Lleida i Balears. I sempre escolta el qui vol arribar al cos per aquest benestar.
Però vostè ha mantingut la paraula amb l'esquerra quan l'havia adquirit?
No, t'ho vam dir que no era el nostre programa electoral i que per nosaltres ja hi havia una llei de fosses i és el que hem mantingut.
Però vostè varen pactar amb nosaltres per...
No, la nostra llei de fosses votada per unanimitat, la nostra. Vostè ha de dir la nostra, volia llei de fosses.
Dir,
per unanimitat. No, no,
va...
li ha dit la vostra llei
claro,
de fosses.
Claro, però perquè la varen a dotar-me a ells.
I la llei...
Claro.
Me perdoni, però li de seguir el torn al senyor García.
I la llei de memòria també l'havien pactat entre tot fins que va arribar a Vox. També l'havien pactat entre tot. Però és un exemple més de que vostès, quan han de triar, davant de veres, quan han de triar, paten amb Vox. Per tant, és una decisió que han de prendre vostès. Vostès volen emprendre aquesta...
Nosaltres pactam amb qui està dispost a arribar a Vox.
Ara vots estan disparats a arribar a Vox.
Clar que sí.
És a dir, quan els hi peguen punyalades ells, s'estan pegant punyalades entre ells.
No, que sent un govern paralitzat quan tenim el govern de l'Estat. Nosaltres aquí tenim un govern en minoria que segueix fent feina i segueix fent coses. No com el govern de l'Estat, que està absolutament aturat, que no pot fiar de cap d'un dels seus socis. Clar que sí, senyor.
Me perdoni, però...
I vostè no té majoria? En el govern de l'Estat, pues ho hauran d'assumir. És a dir, cadascú tria en qui faig les majories. És a dir, en Pedro Sánchez va decidir pactar amb vots? No. Per tant, no li poden dir que ha pactat amb vots. Vostès voldrien pactar amb vots. Per arribar a la Moncloa, pactarien amb Vox.
Per suposat.
No és decisió.
Bueno, és una...
Faltaria més cara jo. Hauries de prendre ja aquest
temps per al...
No t'ho demana tu, però me refereix que aquesta és la resposta, perquè clar, si dèiem, no, és que els votants d'Esquerra mos aboquen a pactar amb vots per les majories que donen. Bueno, jo crec que és una decisió que heu d'assumir i el resultat d'aquestes polítiques, que són dramàtiques, les heu d'assumir vosaltres. Les heu d'assumir vosaltres perquè... no van en el vostre programa electoral, per tant, contradiu allò que la gent ha votat.
Temps per al senyor García, que ens està escoltant abans d'anar a publicitat. Senyor García, un poc recollint els testimonis dels seus companys darrere a valoració abans dels anuncis. L'escoltam.
Bueno, está claro que el Partido Popular tiene un socio preferente, que lo ha dicho muchísimas veces en el Parlament. Bueno, prácticamente en todos los plenos dice que sus socios preferentes son es la ultraderecha y por lo tanto ahora mismo no nos vamos a sorprender que la ultraderecha esté llevando al Partido Popular a unas políticas que dice que no quiere hacer, pero que las ratifica con sus votos y con sus declaraciones todos los días. Por lo tanto, yo no lo veo tan, no sé, en Extremadura, pues la presidenta de Extremadura dijo que no iba a sentarse o que no iba a tener en su gobierno a los miembros de la ultraderecha, ni que iba a aceptar la prioridad nacional, ni nada, pero al final está claro que lo que va es de gobernar y no hacer políticas para las personas, porque estas políticas que está imponiendo el partido de la ultraderecha no son políticas para las personas, son justo políticas en contra de las personas, porque no hacen ni una propuesta a favor, y el Partido Popular le compra todas las propuestas para seguir gobernando, aunque sea de mala manera. Por lo tanto, no es una sorpresa ahora mismo, no es una sorpresa. Lo que a mí me produce una sorpresa es que yo creo que como consecuencia de eso el Partido Popular en Andalucía ha perdido la mayoría absoluta. Además de la privatización de los servicios, que eso tiene que haber pasado factura o le tendría que haber pasado más factura todavía, está claro que el Partido Popular, aun no teniendo necesidad de seguir las políticas de Vox, aun diciendo que es un lío, el Partido Popular siempre estará al lado de la ultraderecha para recoger sus propuestas y hacerlas propias, y eso está viéndose en todas las elecciones que se están produciendo a lo largo de las comunidades autónomas del Estado, es decir, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, supongo que pasará, y ahora pasará otra vez en Andalucía, y el año que viene pues pasará, cuando lleguen las elecciones en otras comunidades autónomas, pues pasará en otras comunidades autónomas, y a nadie le puede sorprender. Yo creo que la ciudadanía tiene que saber claramente si el Partido Popular va a seguir esta idea de la prioridad nacional, porque en el momento de llegar a meter la urna, la papeleta en la urna, debe de decidir si vota a la ultraderecha o si vota a partidos que lo que quieren es potenciar lo público, si lo que quieren es que la gente tenga viviendas asequibles, es decir, tener un entorno de vida pues en las mejores condiciones posibles, o la ultraderecha, volver atrás, destruir todo lo que se ha ganado durante estos años, es decir, en contra de los pobres. Bueno, pues esto es lo que hace la ultraderecha, y yo creo que aquí Marga Provenç debería dejar clarito qué es lo que quiere hacer y en qué se va a apoyar, porque claro, es que todos los días nos dicen que sus socios preferentes es la ultraderecha, y cuando da una palabra, la palabra del Partido Popular realmente no se puede tener en cuenta porque no se cumple.
Hem de fer una petita pausa per publicitat, escoltar el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio, els anuncis a la part televisada, i tornem tot d'una.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que el Partido Socialista, pretendidamente obrero y presuntamente español, ha ganado las elecciones andaluzas. Ha oído bien. Victoria tan aplastante que encaja dentro de aquel adagio de Ortega, donde el que pierde con su derrota ayuda a vencer al que gana. A un PP vencedor. El triunfo de la degeneración del voto hasta el subsuelo. Histórica derrota del Partido Socialista, titula la prensa. La respuesta de una voluntad popular harta, previsible y prevenida, preguntándose si debían votar lo mismo, seguramente, que votaban sus exlíderes que estos días visitaban el Tribunal Supremo. Un triunfo en que vales más por lo que pierdes que por lo que ganas, donde vencer se ha quedado en esperar que la opción que te ha servido para pertrechar tu campaña y tu discurso, salvar a todos de la que supones la ultraderecha en un partido como Vox, o de que un PP vencedor no sea absoluto, sea el único consuelo que puedes vender como resultado. Algo funciona mal en la concepción de tu partido, de tu candidato, de la señora Montero, cuando el mejor de tus resultados, la mejor de tus conformidades, es que pierda tu contrario. Cuando ves la progresión de Extremadura, Aragón o Castilla y León e impones a una candidata quemada por la estela presidencial del señor Sánchez, deslenguada y errática. Pasa de ser, según ella, la mujer más importante de la historia de la democracia a la derrota más importante de la democracia hecha mujer. De la absurda mujer de mañana a la pobre chica de ayer. Y ya mañana, siempre hoy, más.
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto.
I 48 minuts. Dedicam els darrers minuts d'aquesta primera hora de programa, per si vos incorporeu just ara. Som davant de la nostra tertúlia política, el repàs a l'actualitat. Hem abordat primer el resultat de les eleccions a Andalusia i ara volem introduir un nou tema que ampliarem a partir de les 10, i és aquesta nova fase, aquesta nova etapa del programa Lloguer Segur. Ja sabeu que inclourà la borsa de pisos els que estan pendents de reforma, també els que pertanyen a grans tenidors. Són algunes de les novetats d'aquest pla que ha llogat 82 habitatges d'ençà que va entrar en vigor. fa un any i mig i que amb aquestes novetats, amb aquestes noves mesures, pretén arribar a gran part de la població. És aquesta, no sé, una passa endavant, senyora Fornes, per poder solucionar els problemes que té la nostra comunitat respecte a l'habitatge?
Aquesta és l'intenció del govern de no amargar prudents. Sí que és una de les mesures que ha posat en marxa durant aquests 3 anys de govern, però no volen dir que sigui l'única. Sí que des del minut s'ha defensat que hi ha molt d'habitatges tancats a les nostres illes i moltes vegades per la por, per la manca de confiança que tenen els propietaris cap a possibles ocupacions o inquiocupacions, o també que una de les novetats que se posa en marxa amb aquesta reforma del projecte del model lloguer segur, que és que també hi ha pisos que necessiten una reforma i que no estan en unes condicions òptimes per poder posar-se en el mercat. I no t'ho han dit des del primer moment, vull dir, el problema que tenim a l'habitatge és la manca d'oferta. I el govern de Amargar Provenç i la Conselleria d'Habitatge està fent feina dia a dia per revertir aquesta situació. I dins una d'aquestes mesures és el programa Lloguer Segur. I el que han fet, el que se va anunciar en el passat Consell de Govern, és flexibilitzar aquestes condicions, com molt bé tu has explicat, perquè cada vegada hi puguin entrar més habitatges per aconseguir suplir aquesta carència d'oferta que tenim i començar a revertir d'una vegada per totes aquesta situació.
Podrien aquestes novetats en aquesta segona fase de programa ajudar que pugui funcionar millor?
Jo, sincerament, crec que el programa Lloguer Segur és un fracàs des del seu inici. Tant la presidenta Provenç com el conseller varen sortir anunciant que hi hauria entre 2.000 i 3.000 habitatges en poquíssim temps. 80 en un any i mig, eh? És a dir, no és que diguis, no s'han acostat a les expectatives, no han arribat a la sola de les sabates de les expectatives que tenien amb aquest programa. I fer aquesta passa endavant és un mantenir ja i no emendar ja, directament. És a dir, jo crec que serà un fracàs com ha estat fins ara. Perquè si pensam, per exemple, en sort grans tenidors, si un gran tenidor pot cobrar per un lloguer ara mateix, que s'està cobrant a Palma, 1.500, 1.700 euros, perquè cobrarà només 1.200 del govern de les Illes Balears. És a dir, és que no té cap sentit ni un. Ningú aportarà l'habitatge en aquest programa quan podrà cobrar molt més en el mercat lliure. Això el que vol dir és que per poder fer que la gent d'aquesta terra pagui un lloguer raonable, i ara quan ja pensam en un lloguer raonable ja són lloguers molt alts, però amb un lloguer raonable l'únic que s'ha de fer és limitar els preus. I no entenc per què el govern de Amargar Provenç no vol entrar en el tema de la limitació de preus. La limitació de preus és un programa que té 3 anys únicament de duració, que està funcionant a altres bandes. I no ho volen posar en marxa per una pura fonament ideològic, per res més, perquè diuen que no hi creuen i perquè no defensen, perquè l'únic que surt beneficiat en el programa en la limitació de preus, no posant-se limitació de preus, són els grans tenidors. Els propietaris petits guanyen en deduccions fiscals i els inquilins guanyen amb un lloguer molt més barat. Mentre el que fan són polítiques tipus lloguer segur, que han estat un fracàs i que seran un fracàs, o l'habitatge de preu limitat, que l'únic que coneixem que s'ha beneficiat d'un habitatge de preu limitat és el balde d'Eivissa, el senyor Trigueros, que se n'ha fet un per ell mateix i està llogant el pis allà on vivia abans per més de 2.000 euros.
Senyor Pesteguia, mateixa pregunta, si podrien aquestes novetats que s'inclouen en aquesta segona fase ajudar a que se pugui consolidar el programa lloguer segur.
És que jo crec que no s'han fet la pregunta adequada. És a dir, per què en el programa de lloguer segur només s'hi han adherit 87 habitatges? I com que no se fan aquesta pregunta de forma honesta, perquè clar, si pensen que no s'han adherit més habitatges en aquest programa perquè la gent té por dels ocupes i dels inquiocupes, que és que la gent té por que en Amargar Provenç de sota ocupi una casa, o que Antoni Costa esdevengui un inquiocupa. Que té a veure? És que tal vegada la realitat és que la gent no està llogant casa seva, s'estan retenguent habitatges, sobretot per part de grans tenidors, que són la part principal de la retenció de l'habitatge en caire especulatiu, no per por en els ocupes ni en els que ocupen. Això és una cosa que s'han inventat i que Nana Rosa a Quintana a potenciar perquè té molt d'habitatges i li convé transmetre aquest missatge. Però la realitat és que això no és el problema de la gent. El problema és que la gent no pot pagar els lloguers perquè estan en una escalada infinita que no atura de pujar. I el govern no és competitiu en aquesta oferta. I, per tant, que aquesta proposta dins el marc de moltes polítiques d'habitatge seria convenient. Jo, des de més per allò que ho creiem, creiem que està mal plantejat, però que la política podria ser bona. Però mentre tu no regulis els preus de l'habitatge, si un gran tenidor pot llogar-ho molt més car en el mercat lliure, ho llogarà directament en el mercat lliure. I si vol retenir aquest habitatge perquè la seva expectativa de guany d'aquí un any o dos és major, el seguirà retenguent sense llogar-lo, independentment de lo que tu ofereixis. Per tant, tu has de regular l'habitatge i després oferir eines des de lo públic per donar facilitats i seguretat també en el propietari. Però si no, acabarà fracassant. És que no hi ha cap diferència respecte a l'origen del problema, que és que els propietaris no els interessa aquesta oferta que els hi fa el govern.
Senyor García, mateixa pregunta sobre si l'ampliació en aquesta segona fase podria contribuir a millorar els problemes que tenim a l'hora de llogar un habitatge en aquesta comunitat.
Pues yo creo que no, y es una pena, porque yo sí, nosotros hemos manifestado en el Parlament varias veces que nos parece una buena idea, un programa como este, que hay en muchas comunidades autónomas del Estado, con diferencias, por supuesto. Pero yo creo que, el Partido Popular está diciendo que no hay una oferta suficiente, pero añade al mismo tiempo que hay un montón que sabe, que conoce, que hay muchas viviendas vacías aquí en Baleares. Por lo tanto, no es un problema de falta de oferta, realmente. Lo que es un problema es de que se ha creado una cultura de la especulación y la gente lo que pretende es especular cada vez más con sus viviendas porque no las ve como un sitio para que viva la gente, sino que las ve como un activo financiero. Y lo que quiere es o bien apalancarlas, esperar a que puedan subir incluso más, porque habrá un momento en que ya no, pero habrá un momento en el que ya no pueda la gente pagar los precios y se encontrarán con que no hay nadie para poder alquilarle los pisos. Yo creo que el programa Lloguer Segur tiene un fallo de raíz, que es que lo cede la gestión a la parte privada. Es decir, se lo cede a las inmobiliarias y yo creo que, bueno, que esto es un error y que debería hacerse a través del propio Ibabil, que fuera el que gestionara las relaciones entre los dueños y los propietarios y después los inquilinos y no los inquietar, porque realmente el gobierno de Marga Proens está obsesionado con eso que llaman inquiocupas, pero yo creo que no tiene ni el concepto lo tiene claro. Entonces, claro, está generando un miedo en la población, en la gente que pueda tener pisos, y eso va en contra, bueno, está en contra de la posibilidad de que haya personas que puedan acceder a pisos.
Què pot respondre als seus companys de taula que diuen que tal vegada els grans tenidors s'estimaran més llogar pel seu compte i no a través del programa Lloguer Segur?
Jo crec que ho he explicat abans, vull dir, hi ha molt de pisos que estan tancats i que estan buits a les Illes Balears i que és per una falta de confiança amb el sistema actual, perquè han tingut fins ara un govern estatal amb una llei d'habitatge que realment afavoria a qui no fes les coses bé. Per tant, no tot el que volen fer és posar tots els mitjans disponibles per donar aquesta seguretat. I la senyora Garrido tildava de fracàs aquest programa quan està també en el pla estatal del senyor Sánchez, que això també ho hauríem de tenir en compte. I per això un fracàs és no fer res. I que potser 82 són pocs, sí, si ho comparam amb 715.000 places que vostè va llevar i el senyor Negueruela en el mercat residencial per donar-les en el mercat turístic. Sí, i que el topall de preu funciona a on? A Catalunya. Cada vegada hi ha menys oferta, cada vegada tenen menys dificultat per trobar habitatges. El topall de preus no funciona enlloc.
Miri, avui hi ha una notícia a un dels diaris, crec que és el Diari de Mallorca, que diu: els promotors li aconsellen a els joves que estalviïn 300 euros mensuals per poder-se comprar un habitatge. Això és, bé, primer és cínica que no ho pot ser més, però et mostra de quina és la gran dificultat per accedir a un habitatge. Però si els joves no poden pagar el lloguer el que cobren. No són capaços de pagar el lloguer que li estan demanant ara, que els demanen 700 i 900 euros per una habitació, un pis compartit. Com poden, a damunt, estalviar 300 euros? Aquesta et se mostra del gran fracàs de la política d'habitatge d'aquest govern. I vostè ho pot vestir com vulgui.
I les conseqüències de la seva, senyora Garrido, que per això no se'n recorda.
Ho pot vestir com vulgui. Aquest és el gran fracàs. Que tinguin la santa barra de dir-li als joves que no poden pagar el lloguer, a damunt, estalviar 300 euros cada mes, quan ells estan, estan especulant en so sol, en so vistiplau del Partit Popular, i demà ho tornarem a veure, una nova especulació en so sol, en so vistiplau del Partit Popular, quan estan especulant d'aquesta manera i guanyant dobbes quan no n'havien guanyat mai, que facin habitatges de preu protegit, habitatges de protecció oficial per joves. Això és el que han de fer.
Senyora Garrido,
i no parlar d'aquesta manera.
Vostè podia prendre mesures quan era hora i no ho va voler fer, i ara hem pagant totes les conseqüències.
Clar, necessitem clar, solucions respecte a l'habitatge, és la preocupació número 1, diríem, dels ciutadans de les Illes Balears, i aquí serem puntuals per poder debatre sobre aquestes qüestions. De fet, ho feim molt sovint, pràcticament cada setmana parlem d'habitatge en aquest programa. Molt agraïda a la senyora Fornas, a la senyora Garrido, al senyor Pastegui i al senyor García, que tinguin tots una molt bona una setmana. Gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Adéu, molt bon dia.
Gràcies.
Tornem tot d'una i encetem aquesta segona hora de programa amb més propostes.